COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, 2 de maig, és el Dia Internacional contra el Bullying o l'Assetjament Escolar. L'objectiu, conscienciar sobre el risc d'aquesta tortura en els nens i els joves. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i avui és un bon moment per recordar que l'assetjament escolar és la manera de comportar-se o dirigir-se a una altra persona, ja sigui de manera verbal o física, causant un mal temporal o permanent a la víctima, ja sigui en l'entorn escolar o fora d'ell. En l'àmbit escolar, no hem d'oblidar que les aules haurien de ser llocs segurs, inclusius, i això no sempre és així, ja que gairebé una de cada tres alumnes ha estat víctima d'agressions físiques almenys una vegada durant el curs escolar. Durant aquest any, el Departament d'Educació, per exemple, ha intensificat la lluita contra la violència que afecta a l'alumnat als centres educatius. En aquest sentit, una unitat especialitzada va rebre l'any passat milers de trucades i va intervenir en més de 2.000 casos. Déu-n'hi-do, eh? El bullying s'ha de combatre a l'escola, però també a casa, i és que per a molts pares aquesta tortura és vista com a coses de nens, però no és així. Estem davant d'un greu problema que requereix major compromís i la participació de tots els ens involucrats, com ens ha explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra el psicòleg Alexandre Tomé. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
Requereix la implicació de tothom i molta comunicació. S'ha de procurar que la possible víctima s'obri, que expliqui què és el que li està passant sense agobiar-la, això sí, per no empitjorar la situació. I en aquest punt juga un paper important la família, però també l'escola, perquè, evidentment, quan en un grup hi ha un assetjat i un assetjador, aquest grup no és sa. Es tracta de detectar, segons l'Alexandre Tomé, símptomes que tinguin a veure amb l'aïllament o poca motivació per anar a classe. Però també diu que hi ha altres senyals d'alerta.
Lo que tenemos que detectar sobre todo son síntomas que tengan que ver con el aislamiento, que hay una baja motivación por ir a clase, que tenga dificultades en el sueño, el chico o la chica, y sobre todo que hay unos cambios de humor repentinos. Si hablando con la persona vemos que hay unos sentimientos que no estaban a lo mejor hace un mes o dos meses aproximadamente de tristeza y sobre todo de vergüenza, que no nos cuadre con la situación que tenía previamente en clase o con su grupo de amigos, son síntomas de que algo está pasando.
En una situació d'assetjament prolongada, l'adolescent es troba en una situació de risc vital, diu Tomé, i això vol dir que a partir dels 6 mesos el risc és molt alt. Ja dèiem quins són els primers símptomes. Després, afegeix, poden aparèixer les autolesions i fins i tot l'intent de suïcidi.
Y luego es probable que aparezcan conductas de autolesiones, que la persona se haga daño, se corte. Creo que las autolesiones no tienen una frecuencia que digamos rara en estos momentos en los adolescentes. Una situación de aislamiento para una persona de 15 y 16 años es un trauma para lo que es su vida, donde lo más importante es el grupo. Y puede llegar a un intento de suicidio, como hemos visto en varios casos mediáticos.
Però ara, actualment, s'afegeix un altre problema: internet i les xarxes socials. Si fa uns anys aquest assetjament podria quedar més restringit a l'escola, ara s'allarga les 24 hores del dia i l'impacte, per tant, és molt més gran.
Es que la diferencia que hay ahora mismo es que el bullying que antes podía cenirse únicamente cuando estás en clase, ahora puede durar unas 24 horas, sobre todo si hay un componente en redes sociales o en el mismo WhatsApp. El impacto que tiene y el aislamiento que puede producir, incluso los sentimientos de vergüenza, son mucho más intensos de lo que sería la pura presencialidad.
Les escoles i instituts han detectat des de principi de curs 1.333 casos d'assetjament escolar, casos que es mantenen en el temps, segons dades del Departament d'Educació.
La señora Carmen Cabestaña es profesora, creo que son 26 años de profesora o 27, y una de las mayores expertas en la lucha contra el acoso escolar y también es directiva de la asociación NACE, que es No al Acoso Escolar. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Hoy, 2 de mayo, día de lucha contra el bullying, contra el acoso escolar. Vamos a ver, ¿cómo los padres podemos detectar si nuestro hijo está sufriendo bullying y el pobre no lo cuenta?
Bueno, pues sí, eso es lo principal. Normalmente claro, No lo cuentan la mayoría. Las señales son las siguientes, son muy fáciles de recordar. Son tres Cs, tres palabras que empiezan por C, y esto lo hicimos hace ya tiempo en nuestra asociación. La C de cambios. Se producen cosas que antes no se producían. Por ejemplo, hay cambios en el carácter, se vuelve irritable, pega un portazo y antes pues era un niño de lo más dulce. Otro cambio podría ser las notas. Baja las notas, baja el rendimiento escolar. Pero, por ejemplo, en altas capacidades no lo hará, ¿eh?, porque se refugia en sus estudios. Cambia de itinerarios. cambia de amigos. Estas son algunas de las señales que nos pueden indicar. Hay cambios en el ritmo también del sueño, por ejemplo.
Yeah.
Se despierta, no se duerme, tiene pesadillas.
Estamos
o también el
claro.
tema, claro, o el tema de la comida, no come o come compulsivamente, a veces también puede pasar. Luego, la segunda C son las campanas. Hacer campana, hacer pellas, hacer novillos. No quiere ir a la escuela y se suele poner enfermo el domingo por la tarde, por ejemplo, antes del lunes de reemprender las clases. Y la tercera C es la C de cuerpo. El cuerpo del niño acosado no miente. Es un cuerpo que se encoge, se empequeñece, hombros hacia adentro, mirada al suelo, cabeza gacha, arrastra los pies, se viste mucho para pasar desapercibido.
Pérdida de autoestima también. Aquí en este aspecto,
sí.
Carmen, los profesores tienen un papel importantísimo. ¿Crees que tienen formación suficiente para manejar los casos de acoso escolar o se debería quizá emplear más recursos para formar a estos profesores que estén muy atentos para detectar todas estas Cs que nos comentabas, estas tres Cs?
Sí. Bueno, hay una C específica para profesores, si quieres después la podemos desarrollar. Esta normalmente es para familias, pero bueno, también ellos pueden detectar, ¿no?
Sí.
A ver, los profesores no tienen formación porque en psicología, pedagogía, magisterio no hay nada sobre acoso escolar y esto es tremendo, ¿no? Así que esto tengámoslo en cuenta. Pero luego hay otra cosa muy importante que es la ley del silencio, que normalmente decimos que afecta a los niños, a los observadores, no solo afecta a los observadores, afecta a los centros también. ¿Por qué? Porque está mal visto decir que tenemos un caso de acoso escolar. Entonces, claro, el profesor a veces practica la autocensura. Bueno, pues mejor si lo ve, si lo detecta, que la mayoría de las veces tampoco lo detecta. Detecta algo puntual, pero no detecta la reiteración.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, no es tan sencillo, pero por otra parte, esto pasa exactamente igual con los padres y en otros ámbitos de la sociedad. De ahí mi libro, El bullying es cosa de todos, porque en realidad todos en algún momento desde claro. algún ámbito intervenimos.
Carmen, ¿piensas que el actual sistema favorece al agresor? Y lo digo porque
sí.
en el tema colegio, la víctima siempre acaba abandonando el centro escolar como salida
sí.
para que no tenga más problemas, ¿no? No
sí.
debería de ser así esto.
No, claro que no. Es una tremenda injusticia, es una doble victimización y lo que aprende él es que, bueno, o sea, me agreden o me machacan y encima yo me tengo que ir. Eso es injusto, pero el agresor también aprende que puede seguir machacando.
Claro.
Por lo tanto, eso es tremendamente, tremendamente injusto. Es un error, pero sí que es verdad que el sistema, Carlos, es muy garantista con el agresor y muy poco con la víctima.
Bien.
Entonces, yo digo siempre que parece que en un colegio estemos en sede judicial. No estamos en sede judicial. Entonces, deberíamos poder actuar en un momento determinado, porque sobre todo cuando las cosas son públicas y notorias, ¿qué más necesitas? Ah, no, pues hay que abrir un protocolo, un tal, un cual, que luego se sesga y se manipula.
Algunos comentan también, Carmen, que el agresor también es víctima. O sea, detrás de,
claro.
de un chico agresor o una chica agresora se esconden también problemas de comportamiento, de actitud, en fin, problemas.
Claro, esto yo lo llevo diciendo desde hace muchísimos años, o sea, ya somos de los primeros que dijimos mucho cuidado, O sea, claro que el foco de atención tiene que ser la víctima, es la primera a la que hay que auxiliar y ayudar, pero para resolver este problema necesitamos una visión multifocal, porque este problema es multifactorial. Entonces, no es tan sencillo como, ay, bueno, pues mira, no sé, mando a la víctima al psicólogo para que la ayude y el otro se va de rositas. No, porque muchas veces ese chaval puede tener un grave problema detrás. Entonces, ¿que ha de pagar por lo que hace? Sí, pero la cosa está en que, oye, hay muchas maneras de buscar un resarcimiento y que sea al mismo tiempo pedagógico, educativo, y que lo ayuden, porque seguramente este sí que tiene que ir al psicólogo.
Claro. Detrás de un niño acosador, Carmen, tú que conoces bien el tema, ¿qué perfil de padres hay? ¿Hay padres responsables y que no se enteran de lo que hace su hijo o padres irresponsables? ¿Qué nos dirías?
Bueno, no es tan sencillo, no
ya.
podemos hacer una enmienda a la totalidad,
ya.
pero mira, el agresor suele ser muchas veces el niño tirano. El niño tirano que se ha salido siempre con la suya, que ha hecho lo que le daba la gana, que le han dicho, haz esto, no lo hago, ven a tal hora, no ven, no tal. Que es ya con sus propios padres, es prepotente, ¿sabes?
Sí,
este
sí,
es
sí,
un
sí,
perfil, pero cuidado, porque también podría darse el caso, y lo he visto, de padres excesivamente autoritarios que los tienen muy reprimidos y entonces después revierten contra el primero que encuentran en la escuela. O sea que no es tan sencillo. Pero pasa lo mismo con la víctima, porque una víctima que, por ejemplo, tiene unos padres muy rígidos, puede acostumbrarse después a decir, bueno, vale, pues ya está, pues bueno, yo ya sé que tengo que someterme. Yeah, o claro. Todo lo contrario, unos padres excesivamente sobreprotectores, permisivos, etcétera, etcétera.
En fin, es un problema complejísimo del que Carmen Cabestany nos ha aportado un poco de luz en esta entrevista breve, pero es que en radio no tenemos mucho tiempo a veces y hemos de limitar tus interesantes respuestas. Carmen Cabestany, muchísimas gracias, muchísima suerte y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Doncs ja hem esbrinat una mica més com fer front al bullying, a l'assetjament escolar des del vessant psicològic i també com hem d'actuar els pares davant de situacions en les que es puguin veure involucrats els nostres fills, ja sigui com a víctima o ja sigui també lamentablement com assetjador d'una altra criatura. Arriba el moment ara ja, quan són 3:15, d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps, un cap de setmana més. Aquesta primavera tindrem precipitacions que poden ser fortes en algunes comarques. De moment, aquest divendres també ha de ploure, però en general les precipitacions seran doncs no gaire importants. De cara al cap de setmana, de moment, dissabte o més, hi haurà alguns ruixats i tempestes al Pirineu i per a Pirineu, però diumenge la situació es complica una mica més amb ruixats, tempestes i també caiguda de temperatures, una situació que s'allargarà a partir del pròxim dilluns. I ara és moment de conèixer com està la xarxa viària. Avui amb la Lorena Moreno. Bona tarda, Lorena.
Bona tarda, és el Servei Català de Trànsit. A aquestes hores no cal comentar cap incidència extraordinària. Sí que hi ha hagut un accident a la Ronda de Dalt a Barcelona en el tram amb Santa Coloma de Gramenet en sentit Llobregat, que s'ha hagut de tallar un carril i això està provocant retencions de fins a 2 quilòmetres. També hi ha hagut un accident, ara ja s'està duent a terme la retirada del vehicle a la B224 a Vallbona d'Anoia. S'ha habilitat un pas alternatiu que encara continua vigent i això està provocant algunes retencions, però són cues molt intermitents i pràcticament no s'estan notant. També un accident a la C25 a Sant Julià de Vilatorta ha provocat que s'hagués de tallar un carril amb algunes retencions que arriben fins al quilòmetre, però de moment tot molt tranquil a la xarxa viària catalana. I això és tot al Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tranquil·litat a les carreteres, no tanta tranquil·litat com ja és habitual al servei de Rodalies. El tall de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i el Prat de Llobregat a causa de les obres de construcció d'un nou accés ferroviari. L'aeroport té avui una prova de foc en un dia feiner, tot i que per a molts és un pont laboral també. La interrupció que afecta a l'R2 Nord i a l'R2 Sud va començar dijous, festiu del 1 de maig, i molts usuaris que anaven a treballar desconeixien el dispositiu d'autobusos que havien d'utilitzar per arribar al seu destí final. D'altres sí que n'estaven assabentats, però s'han queixat un cop més de la desorganització. Diuen que és un caos absolut. És així, Mar Puerto?
Sí, de fet, una passatgera a l'estació de Vilanova en diu que cada matí pateix un enrenou diferent. Amb tot, també hi ha qui ho ha entomat amb humor i cert conformisme en una setmana marcada per les incidències derivades de l'apagada elèctrica. El tall s'allargarà fins al dia 4 i Renfe garanteix que els passatgers disposen de busos cada 15 minuts. Això és el que deia una d'aquestes passatgeres de l'estació de Vilanova.
Pues yo cada mañana veo los trenes que no vienen bien y ahora el puente que ha habido, pues ahora a coger el tren, el autocar y un follón. Hay que levantarse una hora antes más todavía para irse a trabajar.
Un altre passatger, l'Àlex, ha dit que ahir se'n va assabentar de casualitat. En el seu cas, ha pujat al tren a Segur de Calafell i ha fet cua per pujar al bus a Vilanova per les obres del Prat, entomant la situació amb humor, després d'haver començat aquesta setmana amb dificultats de desplaçament per l'apagada elèctrica i les derivades l'endemà. En el seu cas, per tornar a casa, ja ha pactat amb la seva parella que el recollia a Vilanova per agilitzar el periple.
És que com funciona malament i porto 2 dies, dilluns no vaig poder baixar, dimarts tampoc, per tot el tema de la llum, doncs mira, ja amb humor, no? Perquè si no, què faig?
I per la seva banda, la Mercè assegura sentir-se ja saturada.
Que des de Cunit hi ha uns directes a Barcelona, però només és pels regionals. Els de Rodalies, pues no, tens que vindre fins a Vilanova. I quan arribes aquí et trobes que, esclar, hi ha moltíssima gent i no controla la gent que puja als autobusos. Llavors la gent es queda dreta, quan se'n donen compte que hi ha gent dreta et fan baixar. Tu has d'aprendre així perquè és que ja estem amb la Renfe una mica saturats.
A primera hora d'aquest divendres, l'exterior de l'estació de Vilanova era una acumulació de gent i autobusos, ja que aquí han hagut de baixar del tren de forma obligada tots els passatgers procedents de Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur de Calafell i Cubelles.
Gràcies, Mar. Paciència, tranquil·litat i molts d'ànims als patidors de Rodalies. La violència contra els Mossos a barris i ciutats de Catalunya com Salt, Font de la Pólvora, Mataró, Sant Adrià, Vic o Lleida indigna els agents que preparen accions de protesta. Aquest matí, cimera de la cúpula dels Mossos amb els sindicats policials per tractar els fets esdevinguts al barri de la Mariola de Lleida, la qual va acabar amb el lamentable resultat de 6 Mossos ferits de diversa consideració, un d'ells va necessitar 57 punts de futura, ni més ni menys. Els sindicats denuncien que els fets que fins ara han succeït tenen un denominador comú, la pèrdua d'autoritat dels cossos policials. Els agents afirmen fets de Lleida que han de suposar un punt d'inflexió i agredir un policia ni pot ni ha de sortir gratis. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Tot i la reunió d'aquest matí, els sindicats mantenen la manifestació d'aquest dilluns davant de la comissaria de Lleida. Volen demanar el cessament de l'inspector en cap de l'àrea policial bàsica, el senyor Xavier Ribelles. Explica'ns.
Sí, és que qualificar la violència de la Mariola com un fet aïllat és hores d'ara la condemna pel cap de la comissaria de Lleida, Xavier Ribelles, qui viu una situació laboral en de pèrdua de confiança amb els seus subordinats, segons els sindicats policials. Unes paraules, aquesta definició d'un fet aïllat, que posaven gasolina a un incendi d'agents ferits i obligats a fugir d'un carrer de la ciutat de Lleida perquè eren agredits amb barres metàl·liques. Aquest pròxim dilluns, a 12:45 PM, està convocada una manifestació inèdita i amb pocs precedents, amb una estructura laboral, la policial, on l'escala de comandament sempre es compleix, però els agents reclamaran el cessament de Xavier Ribelles. Albert Palacios, portaveu del sindicat USPAC, un convocant de la manifestació.
Para pedir explicaciones, para que se retracte el jefe de la comisaría de Lleida de las declaraciones hechas, las cuales encontramos inaceptables y por eso pedimos su cese.
Unes agressions a agents que posen la mirada que està passant a moltes ciutats de Catalunya. Com tu molt bé has explicat, a Carles, a Salt, a Font de la Pólvora, a Girona, a Mataró, a Lleida, moltes ciutats i separades, però amb un nexe comú. Policies agredits i que han de fugir a la carrera. Migdia, de cop a Catalunya i Andorra, ha visitat els carrers de la Mariola, un barri que se sent estigmatitzat per una minoria que altera la convivència en uns carrers concrets, com per exemple el carrer Júpiter, on van passar els passats incidents. Un veí de tota la vida, el Jaume, explica que els incidents no són aïllats en aquesta zona i que són més una norma que no pas una excepció.
Algo passa, però cada moment, cada dos per tres passa. Però vull dir que és molt, molt... que no estem tranquils, per dir-ho d'alguna manera. Passen a escombrar i surten de casa i es contren la porqueria. 5 minuts i la treuen de casa. Que no, si el que tindria que haver aquí és un quartel aquí.
I en aquesta zona de la Mariola es pot veure que hi ha una degradació urbanística combinada amb brutícia al carrer. El Jaume diu que el barri necessita inversions públiques de rehabilitació, a la vegada que també comportaments cívics.
Home, claro, però no són les inversions, és que passen a escombrar i surten de casa i es contren la porqueria. A 5 minuts la treuen de casa. O sigui, no la llancen al contenedor. I si algú va al contenedor, deixa a terra. I surten de casa, continuen això que han marxat i la foten de fora.
I per què?
Perquè els agradeixi, perquè es veu que va passar l'escombraire i de darrere treu la basura. I li va dir el cascombraire, oiga, que acabo de passar la basura, dice, yo la tiro porque me gusta la mierda.
Dues crisis, Carles, que s'estan alimentant, la policial i agents ferits, i els barris de ciutats catalanes on la impunitat contra la policia i aquest nivell de conflictivitat està augmentant a nivells fins ara desconeguts.
Molt bé, Sergi, seguirem molt atents a aquesta espiral de violència contra la policia. D'aquí uns moments marxarem fins a Serós, també a les comarques de Lleida, perquè també hi ha notícia, en aquest cas referit als temporers. Ara, però, fem una aturada per publicitat i després, com en deia, t'explico que a les portes de la campanya de fruita, les administracions de la província de Lleida posen en marxa un dispositiu per acollir temporers que busquen feina i que, a més, no tenen allotjament. Minut i mig i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre, en tienda web y app del Corte Inglés.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el tomate rama granel origen España a 1,45 euros el kilo hasta el 4 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a 1 euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs per donar resposta a l'arribada de temporers a la campanya de fruita de les comarques de Lleida, la setmana que ve concretament entrarà en funcionament a la localitat de Serós un nou alberg amb capacitat per a 40 persones. L'objectiu és que aquesta gent no hagi de dormir al ras o viure en una situació precària com fins ara. Sergi Tor, explica'ns fins quan estarà obert aquest alberg especial.
Doncs fins al dia 2 de juny, data amb la qual s'obrirà l'espai per temporers a la ciutat de Lleida, que tornarà a habilitar-se aquest espai al pavelló 3 de Fira de Lleida. Però abans, aquest mes de maig, a la zona del Baix Segrià hi haurà aquest espai a Serós, perquè amb aquesta zona comença la temporada agrícola amb la cirera i també les primeres varietats de préssec, tant el pla com el groc primerenc. A Serós, l'equipament format per 2 mòduls amb una capacitat per a 40 persones ofereix un sostre amb aquests temporers en situació regular que busquen feina en la campanya de la fruita perquè no hagin de dormir al ras o en situació precària. La delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, explica les condicions per poder accedir a aquest alberg.
Tots han de venir derivats. O sigui, el que no podrem permetre és que algú vingui lliurement aquí perquè sàpigui que tenim aquest recurs, sinó que ho hem de fer tot ordenadament i de la millor forma possible. Poden estar amb aquest recurs durant 10 dies, que és el que hem estimat de mitja, per a que puguin trobar feina a la zona.
Per tant, tots els usuaris d'aquest espai hauran de ser derivats des de l'Oficina Única d'Atenció als Temporers de la ciutat de Lleida i dels Serveis Socials de la Paeria o bé del Consell Comarcal del Segrià. L'alberg ocupa 2 dels 9 mòduls d'un allotjament per a temporers construït el 2017 per part d'una empresa frutícola de Serós. Un dels propietaris és l'actual alcalde de Serós, Josep Antoni Romia.
Són instal·lacions perfectament dignes per a una persona que vulgui venir a treballar a la zona i que pugui descansar, que pugui tindre el seu espai i el seu confort. Evidentment, no és un hotel, és un alberg d'acollida de treballadors temporers.
La gestió del transport i l'estada anirà a càrrec del Consell Comarcal del Segrià i el finançament de les places concertades se sufragarà a través de la fitxa de sensellerisme del Departament de Drets Socials.
Molt bé, t'explico ara que diversos ajuntaments catalans estan sota pressió per la seva negativa a empadronar persones que viuen en habitatges ocupats. Tot i que la normativa estatal és clara i obliga a inscriure al padró totes les persones que resideixen habitualment en un municipi sense tenir en compte el títol jurídic de l'habitatge, municipis com Martorell o Lleida han estat denunciats per entitats socials per dificultar aquest dret. El debat no és nou. L'any 2022, un jutge va anul·lar una mesura similar a Premià de Mar i va dictaminar que el padró és un dret universal que només requereix demostrar residència habitual, fins i tot si es viu en condicions precàries o en habitatges ocupats. Avui, a COPE Catalunya i Andorra, parlem dels empadronaments que són vitals per accedir a les ajudes socials del municipi on la persona està empadronada. Quan es pot empadronar? Quan un ajuntament pot dir no i negar-lo? A migdia, COPE COPE Catalunya i Andorra, l'advocada Esther Sancho, que impulsa les demandes contra els ajuntaments, ha denunciat que els consistoris aprofiten les ocupacions per crear confusió i negar i l'empadronament a persones que tenen tot i absolutament el seu dret.
Sí, Esther Sancho considera que ajuntaments com Martorell o Lleida el que pretenen és buscar un pretext, l'ocupació il·legal, per limitar l'accés al padró, que hauria de ser automàtic per una persona resident en un municipi sense traves. L'advocada ha denunciat a COPE Catalunya i Andorra que es crea confusió de forma deliberada.
Que això es barreja amb qüestions que realment són alienes al padró, no? Que són qüestions de propietat, qüestions d'ocupació, qüestions de salubritat. Hi ha molts altres temes que entenem que són problemàtiques, que s'han d'abordar des de diferents àmbits, però que no és el padró el lloc on solucionar aquests problemes.
I és que el tema nuclear, quan un va empadronar-se, és certificar l'habitatge al municipi. Demostrar un habitatge a la ciutat on te vols empadronar. Segons l'advocada Esther Sancho, hi ha moltes casuístiques de ciutadans que moltes vegades no poden verificar on viuen. Hi ha ajuntaments, segons l'advocada, que s'aprofiten per negar l'empadronament.
Pensem que afecta a totes aquelles persones que no tenen o una escriptura en propietat o un contracte de lloguer. I això és un ventall molt ampli de casuístiques, perquè hi ha persones o famílies que poden estar abonant una renda de lloguer a un propietari que no els hi vol formalitzar contracte, per exemple, perquè a lo millor no estan les condicions de salubritat o d'habitabilitat o el que sigui aquell edifici, o perquè hi ha sobreocupació, o perquè estàs llogant una habitació i, per tant, tu no tens accés al contracte, tu estàs pagant amb un subarrendatari.
I és que l'empadronament és clau, es converteix en un acte de gran transcendència ja que se'n deriven un seguit de drets, entre d'altres l'assistència sanitària pública, els serveis bàsics d'atenció social primària, les ajudes d'urgència social o els serveis de centres oberts per a adolescència i infantils. I ens fem les preguntes claus. Una persona estrangera pot empadronar-se? La resposta és contundent, sí. Les persones estrangeres que disposen d'una targeta d'identitat d'estranger han d'utilitzar aquest document per empadronar-se. També és vàlid el passaport. I una persona estrangera extracomunitària que no disposi de residència de llarga durada a Espanya, què pot fer? Aquests ciutadans estrangers han de renovar cada 2 anys la seva inscripció al padró municipal. En cas contrari, l'Ajuntament els podria donar de baixa del padró.
Avui ens estem preguntant per què augmenten els ajuntaments que són, podríem dir, més estrictes a l'hora de que la gent pugui accedir al seu padró municipal. Anem fins Figueres per parlar amb el senyor Albert Alemany, que és regidor de Noves Tecnologies, Empadronament i també Bon Govern. Senyor Alemany, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I, bueno, d'entrada, bones festes, perquè estem en dies de festa gran a Figueres aquests dies, no?
Sí, estem les fires i festes de la Santa Creu i contents.
Fantàstic. Doncs aviam, anem a parlar del tema dels empadronaments, concretament a la ciutat de Figueres, capital de l'Alt Empordà. Què es demana, per exemple, un ajuntament com Figueres a l'hora d'una persona vulgui empadronar-se?
De fet, el que es demana doncs, és el títol de propietat o un contracte de lloguer, o sigui, qualsevol document que ens digui o ens indiqui que realment es viuen allà. No? Aquest seria, diguéssim, el primer nivell de padró de necessitat per poder empadronar.
I els ajuntaments, per exemple, esteu obligats a acceptar com a domicili qualsevol adreça o, per exemple, ho heu de comprovar i estar, doncs, bueno, que esteu d'estigui correcte?
Bé, entres, diguéssim, en una altra de les opcions, que seria doncs, quan aquella persona ens demana l'empadronament però no pot certificar de cap altra manera doncs, que viuen allà. No? Després, en aquest cas, nosaltres hem de fer doncs, el que ens marca la llei, o sigui, la legalitat, que és comprovar que realment el padró sigui el màxim de fidel. I això vol dir anar a comprovar si realment el que ens indica aquella persona és real o no.
Aquesta seria la situació ideal, comprovar-ho. A vegades hi ha irregularitats, i en aquest sentit crec que vosaltres, Figueres, ja heu donat algunes baixes en el padró. En quins casos han estat aquests, senyor Alemany?
Sí, hi ha diversos. De fet, nosaltres el que disposem és de tenir els agents de padró que ens fan les verificacions, que realment doncs, aquella persona visqui en allà, o també a vegades en alguns casos és guàrdia urbana. Solen ser casos que a vegades, doncs, per tal d'accedir a unes ajudes, es diu que es viu en un lloc, però realment no s'hi viu, o que, per exemple, hi ha una parella doncs, que s'ha separat, però realment no s'ha separat i una persona no ha canviat de domicili. O sigui, hi ha tot un seguit de casuístiques doncs, que ens anem trobant per poder doncs, regularitzar realment la situació, o sigui, fer un reflex de la gent que viu a la ciutat.
Hi ha molts municipis en què es dona el cas que en un mateix domicili hi ha posem per cas, 15 persones empadronades. Això és una, en fi, és una forma d'actuar que és acceptable o és legal, això?
Bueno, de fet, si realment hi viuen, el problema és en quines condicions viuen. No? O sigui, quan a vegades reclamem des dels ajuntaments una revisió de la llei del padró, ja comença a anar per aquí, no? És a dir, en quines condicions humanes es pot viure o no, depèn d'un habitatge de 50 metres quadrats, 15 persones empadronades, si realment les 15 persones estan allà.
Sí, viuen exactament, clar. Perquè, clar, el padró és molt important perquè es considera com la porta d'accés a molts drets fonamentals, sobretot drets que ha de gestionar i que es té sobre la taula l'Ajuntament, en aquest cas el de Figueres, però pot ser un altre qualsevol, Barcelona, Mollet o Mataró, no?
Sí, en aquest punt, a vegades, i si a això li sumem la part d'immigració irregular, ens trobem que acabem fent d'àrbits o d'àrbits d'un tema que no ens tocaria, no? Que tocaria a l'administració estatal. I clar, és la frontera que te trobes que tu has d'actuar des del teu carrer, diguéssim.
Això és un obstacle i, clar, i vosaltres, al final, els ajuntaments sempre són les administracions més properes al ciutadà i són, al final, les que s'han de responsabilitzar d'aquestes qüestions que, com molt bé deia el senyor Alemany, correspondrien a una altra administració. En aquest sentit, la normativa és poc clara a hores d'ara i cada municipi la interpreta de la seva manera, entenc, doncs, no? O què?
Bueno, no, la part del padró, diguéssim, jo crec que és molt clara amb la situació de dir el padró està pensat i quan ja es va crear fa anys era per reflexar la situació, no? Jo sempre el que des d'un punt de vista legal és qualsevol persona que visqui a la ciutat doncs ho ha de notificar, és allà on està, i després l'Ajuntament ha de verificar que realment estiguin allà i fer-li el padró. I també el mateix, si aquesta situació canvia, el pot desempadronar. O sigui, si ja no es viuen allà i es veu que no hi ha ningú o que allò està abandonat i que no d'allò, no? Per tant, la llei del padró tenia un objectiu molt clar, que era fer, per un tema d'estadística també, per poder saber i planificar la ciutat a nivell d'escoles, de serveis i tot això, tu necessites saber la realitat de la teva ciutat. El problema després ve en aquí és en tot el que després acompanya, no? Que és, com bé deies, és la porta d'entrada a unes ajudes, sí, sí, a uns serveis, i en aquí sí que a vegades s'intenta utilitzar el padró per poder accedir en aquestes ajudes.
La situació de Figueres, per exemple, en aquest sentit, senyor Alemany, és, podríem dir, molt diferent en quant a actuació a la que s'ha fet a Martorell, per exemple, o la que s'està fent a Ripoll.
No, jo diria que tots seguim la mateixa legalitat i seguim les mateixes normes. Per tant, en aquest sentit, jo, sense conèixer molt en detall cada una de les ciutats, però jo diria que en general tothom estem seguint el mateix, l'únic que el que posem és més mitjans per verificar que realment les persones estiguin allà on diuen que estan.
Bueno, el cas de Figueres crec que no és igual, per exemple, que el de Martorell, on l'alcalde o l'Ajuntament ha estat denunciat al jutjat. Em penso que vosaltres no teniu cap denúncia en aquest sentit, no?
No. No.
El cert és que les dificultats per empadronar provoquen també a vegades tot un negoci fraudulent, poder, no? Amb el tema del padró. Això ho heu comprovat també, o què?
Sí, tenim alguns casos que nosaltres hem portat inclús a la Fiscalia. Per exemple, fa pocs mesos, al mes de novembre, vam tenir un cas d'utilitzar el padró per falsejar una parella de fet per tal de regularitzar, doncs, en aquest cas, un immigrant irregular, no? És clar, tota aquesta situació que et trobes, que és una compra i venda entre algú d'aquí, no?, que ofereix aquest servei a gent de fora que està en una situació precària i que a sobre se n'aprofiten, no? Que és molt trist.
És molt trist. Al final heu de fer d'administració i també heu de fer de policies, en aquest sentit, supervisar i vigilar aquests intents de frau. Doncs molt bé, Albert Alemany, regidor de Noves Tecnologies, Empadronament i Bon Govern de l'Ajuntament de Figueres. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda, moltíssima sort i bona festa major.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Porque I a la recta final d'aquest migdia Cope Catalunya i Andorra tenim un nou capítol del col·laborat de l'OPA del BBVA al Sabadell. Avui les accions dels dos bancs, del Sabadell i del BBVA, han obert amb guanys a l'entorn del 2% després que el dimecres la Comissió Nacional del Mercat de la Competència autoritzés amb condicions l'OPA del Banc d'Origen Basc sobre l'entitat catalana. La Yolanda Canales aquest matí té algunes derivades de com afectaria al final d'aquesta partida d'escacs econòmica.
Des del sector econòmic a Catalunya diuen que l'operació suposaria l'alteració de la competència del sector bancari i això tindria conseqüències negatives en les condicions de finançament de les empreses, fonamentalment de les pimes, que són la base del teixit econòmic català. Però aquesta concentració bancària també afectaria les famílies en la concessió de crèdits i en particular de les hipoteques. El cert és que l'operació, més enllà de problemes de competència, tindrà altres conseqüències que es veuran aviat, tancament d'oficines i acomiadaments, segons explica la presidenta de SOFIN, Patricia Suárez.
Obviamente, va a haber cierre de oficinas y va a haber despidos. Esto, ahora la magnitud, el número de empleados que dejarán de trabajar en una u otra entidad, eso es lo que falta por ver, pero lógicamente va a haber despidos y esto es algo que desde nuestra asociación nos preocupa muchísimo.
Per la seva banda, l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell creuen que el BBVA hauria de millorar molt la seva oferta perquè amb les condicions actuals ni tan sols diuen els grans fons anirien a l'OPA a perdre diners. I els experts creuen que això és precisament el que farà l'entitat basca. És l'as que tenen amagat perquè l'operació acabi tenint èxit.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs a la recta final d'aquest informatiu ens acompanya el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, hola.
Explica als oients que trobaran a partir de 3 de la tarda i 5 minuts els esports Cope d'avui.
Doncs estarem amb la guia de la jornada 34 a primera divisió, que això s'acaba. Demà el Barça juga a les 9 de la nit al camp del Valladolid. La gran notícia l'ha donat Flick a la roda de premsa. Ha confirmat que torna Ter Stegen a la porteria del Barça. Un partit molt marcat, evidentment, pel duel de Champions, semifinals tornada el proper dimarts a San Siro entre l'Inter i el Barça. Per tant, demà veurem un 11 blaugrana amb moltes rotacions. L'Espanyol rebrà el Betis diumenge a la tarda, a 6:45, en busca dels 3 punts que certifiquin la permanència a primera divisió. El Girona no té el seu partit fins dilluns. Haurà de rebre el Mallorca a Montilivi. A la Lliga Femenina, el Barça ja podria proclamar-se aquest diumenge a la tarda campió de Lliga. Ho serà si el Real Madrid no guanya el camp del Granada i després el Barça si li guanya el Johan Cruyff al Deportivo de la Coruña. En bàsquet, cita importantíssima avui pel Barça, a 9:15 al Palau Blaugrana, Barça-Mònaco. El Barça que vol guanyar per forçar el cinquè i definitiu partit d'aquests quarts de final de l'Eurolliga. En handbol, el Barça ja està classificat per la Final Four i sabem fins i tot el seu rival en semifinals, serà el Magdeburg. Porta el Barça d'handbol 7 Final Fours consecutives. I avui pendents també del waterpolo, que tenim la final a 4 de la Champions femenina, amb doble presència catalana. Primera semifinal, 6:15, Olympiacos Sabadell. La segona, a 8:15, Sant Andreu Ferenbaros.
Ja ho sabeu, la cita a les 3:05, Esports Cope. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia, Cope Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda, i ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.